Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Molt bon dia, és dilluns 28 de setembre, comença un dia més. Comencem avui una nova temporada d'aquest magazín d'actualitat a Constantí Ràdio, amb el que us acompanyarem cada dia de dilluns a divendres de 12 a 1 i també de 6 a 7 de la tarda en redifusió. Una temporada més, amb aquest espai volem oferir una visió dels temes de la nostra actualitat més propera a través del testimoni dels principals protagonistes de l'actualitat i també amb diverses seccions relacionades amb els temes d'actualitat, opinió, cultura i altres més enfocades a l'àmbit local, donant ressò a totes les activitats programades per entitats i associacions del nostre municipi. Durant aquestes properes setmanes comptarem també amb espais com Salut i Benestar, que un any més protagonitzarà el personal tècnic de la farmàcia BCN10 de Constantí, el rebost de la Paqui, l'espai de cuina on la Paqui Torres ens aporta tot tipus de receptes i consells culinaris, i la Biblioteca Municipal, que també una temporada més col·laborarà amb nosaltres amb les seves recomanacions setmanals els divendres. També tindrem les habituals seccions que ens ofereix la xarxa de comunicació local, com l'Altre Esport, Fogons i Davantals, Gent amb Valors o La Cartellera, amb les principals novetats que arriben setmanalment als cinemes de casa nostra. I aquesta temporada també estrenarem una nova secció. En aquest cas comptarem amb la col·laboració de l'Associació Literària de Constantí, El Racó de les Lletres, l'Univers Literari, un concurs setmanal per gaudir jugant amb les paraules i en la qual cada setmana us convidarem a participar. Comencem, i en aquest primer programa d'aquest dilluns 28 de setembre ens acompanyarà un dels responsables del Cercle Cultural, Recreatiu i Esportiu de Constantí, també president de la Cooperativa Agrícola Sant Isidre, el Josep Maria Salvat, amb qui parlarem de la suspensió de l'aplec de la Sardana, que s'havia de fer aquest diumenge 27 de setembre i que aquest any, degut a la situació a causa de la pandèmia, s'ha decidit suspendre. Parlarem també de com es presenta la nova campanya de l'oliva i d'altres aspectes relacionats amb el món de l'agricultura a Constantí. Això serà a l'espai de l'entrevista, un programa on també al final repassarem algunes de les propostes culturals que podeu fer avui dilluns. És dilluns 28 de setembre i és el moment de fer un cop d'ull als titulars i a les portades de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona, que ens destaca en titular que el virus obliga a les escoles a despeses extra en tecnologia. Proliferen càmeres streaming i diversos estris pagats per centres i professors. En fotografia de portada veiem les instal·lacions d'una càmera en una de les aules de la Universitat Rovira i Virgili. D'altra banda, també en portada, destacat avui, que la meitat del superàvit de 2019 pel que fa referència a Tarragona Ciutat és pel rescat de l'AMT i l'empresa Espimsa. I també pel que fa referència a Reus, les compres es reactiven gràcies a la campanya dels abonaments de descompte. Els diaris digitals, comencem pel Tarragona Digital. La millor campanya de la Garrofa dels últims anys està condicionada per una onada de robatoris sense precedents. És la notícia que ens destaca en portada, que també avui el Tarragona Digital ens diu que Tarragona es gasta 1 milió d'euros anuals en els clubs esportius sense resultats. El Nàstic, a segona B, és l'entitat més beneficiada. D'altra banda, el Tarragona 21, en portada, la restauració de l'església Jujoliana de Vistabella entra en una nova fase. Jujol, l'arquitecte tarragoní que cada cop és més reconegut internacionalment, i que se situa sense exageracions a l'alçada de Gaudí, només a veure construïda i acabada una església que és la de Vistabella, nucli agregat del municipi de la Secuita, una joia artística de primer nivell destacat doncs avui al Tarragona 21. A l'Infocamp, la Conca de Barberà publica el tercer volum de la seva història. La Diputació de Tarragona dona suport al llibre centrat en la cultura popular i tradicional que s'ha presentat en un acte al monestir de Poblet. Seguim amb més portades, agafem ara La Vanguardia. Torra prepara la seva sortida amb un pacte entre Junts i Esquerra que blinda el govern. El president de la Generalitat deixa lligat el marge d'actuació de l'executiu català davant la imminent decisió sobre la seva inhabilitació. A El Periódico, Mercè, malgrat tot, el piromusical tanca la Festa Major de Barcelona, que en fa un balanç positiu, tot i la pandèmia. En fotografia de portada veiem els focs artificials a l'espigó del Bac de Roda, un dels quatre punts del piromusical d'ahir a la nit. En portada també creix la pugna entre el govern central i els jutges. La Moncloa rebutja que les més facin nomenaments amb el mandat caducat. I llegim també que els partits que van recolzar la investidura exigeixen al Partit Popular renovar ja el poder judicial. Al diari ara, el govern espanyol i Madrid s'enroquen amb el Covid descontrolat. Aguado, vicepresident madrileny per Ciutadans, es desmarca d'Ayuso i demana un alto al foc polític. La Generalitat insta l'Estat a controlar la mobilitat de la capital espanyola amb Catalunya. A la portada del País, Sanidad y Madrid negocian contrarreloj para evitar la intervención. Aguado, vicepresidente de la región por Ciudadanos, dialoga con el ministro Illa. Ayuso se resiste a medidas más duras. Diu, Madrid no se puede cerrar más. Y Mañueco y Moreno apoyan que se fijen criterios objetivos de confinamiento. A la portada de la ABC, la segunda ola se lleva ya 8.600 vidas. Sanidad solo reconoce 2.800 fallecidos desde julio, pese al exceso de mortalidad que registra el INE. Madrid negocia con el gobierno para evitar una intervención inminente. Y así también que Andalucía y Castilla y León reclaman criterios comunes para los confinamientos. Y a la portada de La Razón, Ayuso asume que Moncloa intervendrá a Madrid mañana, defiende sus medidas y cree que el gobierno solo busca desgastarla políticamente.
I tanquem el repàs a les portades d'avui amb la premsa esportiva. A Barcelona, un nom propi, Ansu Fati, la jove promesa del Barça, que ahir va ser el gran protagonista de la primera victòria de l'equip blaugrana a la Lliga en el seu debut al Camp Nou davant del Villarreal per 4-0. A Mundo Deportivo, amb el titular Esto Promete, la era Koeman arranca en la Liga con goleada, buen fútbol y una imagen distinta a la del pasado reciente. Doblete de un Ansu Fati espectacular, Messi marcó de penalti y debut oficial de Trincao, Pedri y Pjanic. Al diari Esport, amb el titular Ansu Vuela, debut soñado del Barça de Koeman en la Liga, Fati lideró el triunfo blaugrana marcando dos goles y provocando un penalti que transformó Messi. I a Madrid el protagonista és un ex blaugrana, Luis Suárez, l'uruguaià, que va ser un dels protagonistes de la victòria per 6-1 de l'Atlètic de Madrid. El titular Suárez ya muerde, l'uruguayo se une a la fiesta del Atlètic con dos dianas y una asistencia. I al diari Marca, Suárez i Joao desaten a l'Atlético.
Constantí Ràdio, 97.9 FM.
I en aquesta nova temporada, un dia més, i en el context actual de la pandèmia per la Covid-19, farem cada dia un breu repàs a les darreres actualitzacions pel que fa a les dades estadístiques relatives a la Covid-19 al nostre municipi.
Comencem doncs explicant que el Col·legi Turó de Constantí té actualment 5 classes confinades a causa del coronavirus. Aquest passat dijous es notificava el confinament de les classes de primer de batxillerat A i B i aquest divendres s'ha notificat el confinament de 3 grups més. Tots els alumnes estan fent la quarantena preceptiva a les seves cases i s'està a l'espera dels resultats de les proves PCR. En total són 118 alumnes i 5 docents amb 4 positius confirmats. D'altra banda, recordem que l'Institut de Constantí hi ha un grup confinat amb 26 alumnes i un docent amb un cas positiu. Des del consistori els constantinencs insisteixen en la importància de seguir les mesures de seguretat amb l'ús de la mascareta, el distanciament social i la neteja de mans. Segons les últimes dades d'afectació de la Covid-19 a Constantí, el municipi ha sumat 3 nous casos positius de coronavirus en les darreres 24 hores. D'aquesta manera, segons les dades que facilita el Departament de Salut de la Generalitat, a través del mapa interactiu de casos positius per població, el nombre de positius acumulats des de l'inici de la pandèmia al municipi és de 125. Segons dades que ha fet públiques aquest diumenge a l'Ajuntament de Constantí, actualment hi ha 33 persones cursant la malaltia. L'índex de risc de rebrot es manté molt alt en 575 punts.
És dilluns 28 de setembre, fem una pausa i d'aquí uns moments ens acompanya un dels responsables del Cercle Cultural, Recreatiu i Esportiu de Constantí, president de la Cooperativa Agrícola Sant Isidre, Josep Maria Salvat.
Escolta Constantí Ràdio, el 97.9 de la freqüència modulada, el canal de l'emissora de la TDT i també per internet a constantiradio.cat.
Tota la informació local i comarcal la trobaràs a l'informatiu de Constantí Ràdio, de dilluns a divendres a la 1 del migdia i en redifusió a les 3 de la tarda i a les 9 del vespre, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Connectem? Fes m'agrada a la nostra pàgina de Facebook i segueix-nos a Twitter amb el nom @ConstantíRàdio.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a les 12 del migdia. Un programa on cada dia analitzem l'actualitat més propera. Entrevistes, informació, opinió, cultura i seccions diverses. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero. Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio.
En condicions normals, l'últim diumenge del mes de setembre és una data assenyalada en el calendari cultural a Constantí perquè s'hi celebra un dels esdeveniments amb més arrelament tradicional quan arriba la tardor. Es tracta de l'aplec de la sardana Vila de Constantí. Aquest any les circumstàncies de la pandèmia han obligat a la suspensió de l'aplec després de 37 edicions ininterrompudes. Volem parlar avui del que això significa i per això ens acompanya un dels responsables del Cercle Cultural, Recreatiu i Esportiu de Constantí, el Josep Maria Salvat. Josep Maria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Suposo que una mica decebuts, no?, de que, com dèiem, 37 anys i ara s'ha de parar tot plegat.
Una mica, diem, decepcionat, no?, perquè doncs, bueno, la il·lusió hi era, però nosaltres vam fer tot el possible, però clar, ha arribat al punt de que un aplec no es pot celebrar si no és d'una manera normal, com s'ha fet sempre. I a més, com has dit tu molt bé, amb 37 anys que portem, que no s'havia parat mai, sempre cada any ho havíem fet, cada any amb una mica més d'il·lusió, però intentàvem posar cobles perquè la gent els hi agradessin el que tocaven i tot el d'allò, però doncs aquest any ha sigut, o serà un any de parada. Mm-hmm. O sigui, aquest any, esperem que l'any que ve ho podem fer.
El virus, la pandèmia, ha obligat a suspendre tota una sèrie d'actes del calendari cultural, ara ho parlàvem abans de començar l'entrevista, no? Des del març, doncs, tot el seguit de coses que no s'han pogut realitzar, i evidentment doncs ara, com dèiem, encara sap més greu, no? quan es tracta d'un esdeveniment que té aquesta tradició i aquest arrelament, diríem que un dels més veterans dels que es feien a Constantí, amb aquests 37 anys seguits fent-ho. A vegades doncs comentem això, no? Que una vegada es para, després doncs hi ha aquest interrogant, no? de com la cosa es podrà tornar a reiniciar.
Bueno, nosaltres esperem que l'any que ve no sigui així, però bueno, vam tindre que parar ja un esdeveniment sardanista, que era el concurs de sardanes que es tenia que fer el juny, però clar, tal com estava tot, doncs no ens vam reunir, amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament, i bueno, al final vam decidir que no es podia fer. A més, la Confederació Sardanista ja ens va dir que no, bueno, que ho teníem que parar. Uh-huh. Hem arribat aquí amb il·lusió de que la pleca el poguéssim fer, però doncs tampoc no ho podem fer, perquè a més, lo de la pandèmia s'ha complicat una miqueta més i tenim que esperar a veure si els resultats donen una mica més positius. Uh-huh. Que tinguem més sort.
Sí, el fet és que parlem d'un esdeveniment, Josep Maria, que cada any porta centenars de persones que procedeixen també de diverses poblacions i municipis, amb la qual parlàvem d'un risc d'aglomeració de gent important.
Exacte. O sigui, a veure, la pandèmia aquesta ha sigut tan escampada, o s'ha escampat tant, que clar, aquí si venen gent que normalment venien, o sigui, d'altres contrades, d'altres províncies, venien aquí, clar, tampoc sabem el que la gent que vinguin, com estaran, si estan bé, o no estan bé, o... Bueno, és que això és imprevisible. Mentre tinguem tot aquest problema de la pandèmia aquí, doncs tindrem que anar a mesures que ens vagin dient si podem fer-ho, si tenim capacitat, o si podem assumir una capacitat de gent que pugui vindre o no. Llavors...
Ara tu comentaves també una mica les directrius que arriben des de la Federació Sardanista. Els protocols a vegades tampoc han quedat gaire clars en molts àmbits, per exemple, doncs, podem parlar també del que són les federacions esportives i de com queda tot el protocol de les competicions. En el cas de la Federació Sardanista, no sé si hi ha algun protocol clar de com en el futur es puguin seguir desenvolupant aquest tipus d'esdeveniments, o si és que o se n'ha parlat o ja es descarta definitivament mentre duri aquesta situació.
Bueno, de part de la Federació i la Confederació, que són els que estan al damunt, hi ha hagut, me sembla, dos puestos cap a la part de Girona que han fet un concurs, però ha sigut un concurs molt amb moltes traves, amb moltes coses, i bueno, al final bueno, nosaltres creiem que no. Aquí a la plec la Confederació va treure unes normes que es tenien que complir, que s'hi tenien que posar, de distància, de mascareta posada, de rentar-se les mans, però clar, una sardana és el més lògic, és que cada un tingui les mans, que per això és la tradició de tota la vida, no?, amb una sardana. Llavors, nosaltres vam decidir que no, perquè la Federació i la Confederació tampoc deien no, si ho feu així se pot fer. Bueno, tampoc sabem si la gent sardanista del que és a les nostres contrades i dels que normalment van als aplecs, doncs vindrien lliurement de dir no, home, és una mica arriesgat.
Sí, en la situació actual tampoc saps com respondrà la gent, no?
Exacte.
Amb aquest temor que hi ha, no? de que això doncs pugui ser un esdeveniment on s'assumeixi aquest risc de... sobretot per l'aglomeració que dèiem abans.
Ah, exacte. I, bueno, i també, a veure si venen gent, que normalment venen, o sigui, són sardanistes d'altres puestos, i venen aquí per casualitat, hi ha un problema amb algú, i llavors diu, ostres, mira, vam anar allà, i escolta, mira, veus el que en traiem? Llavors te frena una mica de dir, bueno, sí, nosaltres ho fem, i ja està, ja no hi ha cap problema. Però és que això no ho pots fer, o sigui, no ho pots fer. La mateixa gent que tens tu et diu, bueno, fem-ho I si després, ostres, val més previndre que no pas tindre un problema després.
I ara apuntàvem al fet de la suspensió de la PLEC, que és la cosa més immediata, però mirant una mica en el futur a curt i a mig termini, Josep Maria, veiem que en els propers mesos difícilment doncs, hi ha moltes celebracions. En aquest cas parlo amb el Josep Maria com a responsable del cercle, però també en qualitat de president de la cooperativa agrícola tenim un calendari que se'ns complica, no? Per exemple, doncs en el cas de la cooperativa, amb la festa de l'oli que acostuma a ser a finals de novembre i que aquest any també, ara ho comentàvem, resulta difícil preveure que es pugui celebrar.
Nosaltres hem tingut dues reunions i hem parlat sobre aquest tema i tal i qual, però és que no ho veiem de què es pugui fer, almenys amb l'actualitat i tal com està tot. Perquè tornem a tindre una aglomeració de gent o de persones que venen a la festa de l'oli, alguns venen a comprar, els altres venen a esmorzar, els altres venen a el que sigui, però clar, venen gent d'altres poblacions, llavors aquí ajuntarem un munt de gent i llavors tornem a ser amb el que parlàvem abans, no? A veure si per culpa de que nosaltres fem això, després aquí hi haurà un problema i tindrem que respondre o tindre una capacitat de què. A veure, per què ha passat això, no? Home, que vosaltres no... Sí, bueno, prendre la temperatura d'entrada de cada persona. No sé, és un... Ho tenim que acabar de madurar perquè es queden uns quants
Encara
dies.
Encara queden mesos, un parell de... mes i mig aproximadament, no? Però bé, suposo que aquestes coses també es planifiquen amb un cert temps, Josep Maria?
Clar. O sigui, bueno, a veure allí si normalment nosaltres doncs, anàvem a esmorzar a 500, 600 persones, més o menys, però els anys, clar, tot això es té que anar per una previsió d'aquí que arribem allà, per poder-ho fer, per poder tindre gènere, per poder servir la gent, i llavors, bueno, l'oli, ja ho veurem aquest any.
Aquesta és l'altra pregunta que anava a fer any. Perquè estem a les portes de l'inici de la campanya de l'oliva, i aquest any les previsions tampoc són gaire optimistes pel que fa a la producció, no? Aquesta setmana, per exemple, doncs, des de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya es parlava d'un 30% menys de producció i sobretot doncs, en el cas d'aquí del Tarragonès que encara es notarà més aquest descens de la producció. Venim d'un any molt bo, eh?
Sí. No, l'any passat va estar bé. Va ser un any de bastanta producció i aquest any es preveu que no. Es preveu, bueno, d'allò ja va donar les dades més o menys, no, del que pensaven ells. Però tu vas pel camp i parles amb productors i diu, com està? Ui, aquest any no sé ni si les colliré. Perquè, clar, si n'hi ha tan poques, doncs costarà més els jornals de poder-les fer que no pas a fer-les, no? Després tenim que tenim les fires de Tarragona i de Reus, el que és la denominació d'origen xiurana, no acaba de definir-se si es podrà fer bé o no es podrà fer bé i com se farà, bueno, tot això està una mica penjat. Després ells han previst unes fires de que normalment la producció s'iniciava a finals d'octubre, primers de setembre, doncs, i les fires estan a primers de setembre, llavors no sé si hi haurà gènere per poder fer un d'aquests, però bueno, també tenim que esperar, no? Tenim que veure d'aquí fins allà, a veure si el que és la denominació d'origen siurana decideix fer alguna cosa. Una cosa vull dir, bueno, doncs retrasarem les fires, la poca producció que hi ha, ja tindrem oli per poder servir el que són els clients i això, i, bueno, està penjat, és que tenim un munt de coses penjades.
Sí, de moment el calendari de les festes de l'oli de Siurana, que cada any doncs, manteniu una mica aquestes dades, en el cas de Constantí sempre esteu entre Reus i Tarragona,
sí.
No? I ara ja és, crec que era l'últim diumenge de novembre el que s'adjudicava, o el penúltim, no? De novembre,
sí, sí.
Aquí a Constantí. De moment el calendari es manté, però com dius, doncs encara l'expectativa de veure el que passarà i difícilment doncs, amb el format que és habitual, que és aquest esmorzar i després doncs, aquesta mica de festa que es feia amb la música popular i tradicional i amb aquesta jornada de convivència, difícilment amb aquest format es pugui mantenir. Eh?
Jo crec que no es podrà mantenir si seguim com ara. Seria una alegria molt gran de que això es parés i hi hagués una reforma i tothom pogués gaudir de totes les festes que hi ha, no? Però és una mica complicat en els moments que estem.
Parlant de la cooperativa també, Josep Maria, una notícia que crec que és important que avui que tenim aquí puguem explicar, eh? El proper 20 d'octubre hi ha prevista la inspecció de la maquinària agrícola, vindrà una unitat mòbil de la ITB aquí a Constantí i és important que també dintre del context actual expliquem que tots aquells interessats han de demanar aquesta vegada necessàriament cita prèvia a la cooperativa. Eh?
Sí, exactament. O sigui, tothom qui vulgui passar a l'ITB té que trucar a lo que són les instal·lacions de la cooperativa, a les oficines, no? I allí li donaran hora perquè, clar, els que venen de Tarragona, la unitat mòbil que ve, diuen, això ho tindrem que fer per ordre estricte i que tothom s'esperi fora i que vagi entrant d'un en un perquè no hi hagi aglomeració, no hi hagi gent, o sigui, moltes persones allí donant voltes com sempre hi ha a tot arreu, bueno, clar. Llavors, bueno, sí, nosaltres el dia 20, o sigui, ens van dir l'ITU que pujaven i farem el dia 20, tot depèn de la gent, podem fer aquest dia o potser tindrem que prorrogar-ho i fer-ho dos dies, o sigui, no. Això ja es dirà tal com les persones que vulguin passar l'ITV ens demanin cita prèvia, doncs llavors direm, bueno, però mira, a tu et tocarà doncs, el dia tal, si no hi ha prou.
En aquest cas, el 20 d'octubre, des de 7:45 del matí fins a 2:45, hi haurà aquesta unitat mòbil i aquest any, repetim, important demanar aquesta cita prèvia a la cooperativa per tal que no hi hagi aquestes aglomeracions habituals, no? Dintre de la situació. Recordem el telèfon de la cooperativa, de la oficina, que és el 977-520173. I que de dilluns a divendres, de 9 a 1, tots els interessats que truquin per demanar aquesta cita prèvia per passar la revisió de tota la maquinària agrícola. Doncs aquests són alguns dels temes que avui volíem comentar amb el Josep Maria Salvat en qualitat de responsable del Cercle i també del president de la cooperativa, sobretot doncs, amb aquesta sensació, no?, de tristesa que ens deixa el fet que s'hagin de deixar de celebrar esdeveniments que tenen aquest arrelament. Eh?
Un incís sobre el de la ITV. Clar, les persones que truquin tenen que dir quanta maquinària té que passar, perquè una cosa és que vingui una persona a passar el tractor, per dir alguna cosa, i l'altra és un que vingui a passar el tractor, la màquina d'ensofatar, la màquina de les ballanes, clar, llavors són tres passes que es tenen que fer, o sigui, millor que ho diguin, mira, jo vull fer això. Perdó, t'he interromput.
Sí, no, però saps, perquè és important que la gent que truqui sàpiga el que s'ha de fer aquesta vegada, perquè crec que s'ha de passar un document, no, amb totes les dades dels vehicles.
Exacte.
Amb una certa antelació.
Sí, exacte.
Molt bé, doncs Josep Maria Salvat, no sé si vols afegir alguna cosa més.
No, home, jo no tinc res més, només que m'agradaria, personalment m'agradaria que això es parés, poguéssim gaudir d'unes festes, de totes les festes que es fan i poder tornar a sortir normal com havíem fet sempre, però això està dins d'una sèrie d'àmbit que a lo millor jo no hi puc entrar ni puc decidir, no? Però sí desitjau.
Doncs esperem que sigui així, que ben aviat doncs, puguem recuperar aquesta normalitat absoluta que ens permeti poder celebrar tots aquests esdeveniments que han quedat penjats aquest any i que en el futur doncs, sembla que la cosa continuarà com a mínim a curt termini si no hi ha un canvi radical de les dades i de les circumstàncies actuals. De moment, com dèiem, amb la tristesa d'haver de dir que aquest any, després de 37 edicions, no tindrem l'aplec de la sardana. El Josep Maria Salvat és un dels responsables del Cercle Cultural, Recreatiu i Esportiu de Constantí, que són els encarregats d'organitzar aquest aplec, i avui li agraïm que ens hagi acompanyat. Gràcies, Josep Maria, i que vagi molt bé. Ens veiem ben aviat.
Gràcies a vosaltres i bueno, crec que sí que ens veurem aviat també. Moltes gràcies.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a les 12 del migdia. Un programa on cada dia analitzem l'actualitat més propera. Entrevistes, informació, opinió, cultura i seccions diverses. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero. Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio.
I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals que podem fer aquest dilluns 28 de setembre a Tarragona. La Biblioteca Pública ens ofereix l'oportunitat de fer a partir de les 5 el Club de Lectura Virtual. Des del Servei de Biblioteques de Catalunya es crea una sèrie de comunitats lectores virtuals perquè puguem gaudir dels diversos clubs de lectura des de casa. Podeu fer-ho amb el conductor i amb la resta de lectors a través de l'aplicació Telfy. Aquests clubs de lectura virtuals que ens ofereix doncs, la Biblioteca Pública de Tarragona. A Reus podem fer la visita guiada a la Casa Navàs de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 1 del migdia i de 4 a 8 de la tarda. L'entrada és de 10 euros i la venda la podeu fer a través d'internet a www.casanavàs.cat o a les taquilles de la Casa Navàs i a l'oficina de turisme de Reus. D'altra banda, a la sala Emili Argilaga del Centre de Lectura Reusenc, avui a les 6 de la tarda hi ha conferència Personatges de Reus, amb la xerrada El General Prim des de l'òptica reusenca 1819-1919, a càrrec de Jaume Masó, historiador i arqueòleg. Si anem a Cambrils, destaquem que a les 7 de la tarda al Centre Cultural es presenta el poemari escrit per Alberto Cirugueda i il·lustrat per l'artista cambrilenca Caral Osorio. Es titula Mapa de las regiones sensibles de tu cuerpo. La presentació tindrà lloc a la sala d'actes de l'Espai, comptarà amb totes les mesures preventives per la Covid-19 i anirà a càrrec de Miguel de la Guàrdia, professor de la Universitat de València. Recordem que cal fer inscripció prèvia al correu cco@cambrils.org. I destaquem que a Salou hi ha avui al Teatre Auditori de Salou donació de sang i plasma, nova jornada de donació de sang i de plasma organitzada pel Banc de Sang i Teixits amb la col·laboració de l'Àrea de Sanitat i Salut Pública de l'Ajuntament de Salou. L'horari és aquest matí fins a les 2 del migdia i a la tarda de 5 a 9.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Amb l'agenda cultural hem arribat al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la una arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornarem demà, serà com sempre, a partir de les 12 del migdia. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció. Que passeu una molt bona tarda.
Constantí Ràdio.
La xarxa.